Coneix la gestió municipal a Línia Directa amb l'alcaldessa.
Amb l'alcaldessa Mercè Conesa, que aprofitem avui per fer un balanç del primer any de mandat. Molt bon dia, alcaldessa.
Molt bon dia.
Hem tingut diverses entrevistes amb els portaveus dels grups municipals i ara és moment perquè vostè també faci balanç d'aquest any que porta al capdavant de l'Ajuntament i li faré la mateixa pregunta que he fet als seus companys del ple, que posi una nota a l'equip de govern de 0 a 10 i si també em pot destacar allò on consideren que no han estat del tot correctes o capaços de tirar endavant el que van prometre fa un any quan va vostè prendre possessió del càrrec.
Bé, jo no em posaré nota, ni posaré nota a l'equip de govern. Jo crec que la nota l'han de posar els ciutadans i ciutadanes en un any doncs, que ha estat un any difícil per les famílies i un any doncs, difícil també pels pressupostos públics. Però crec que no ens correspon a nosaltres, evidentment, més que autoavaluar-nos, que ho fem contínuament, també doncs, fem autocrítica i revisem processos, això ho fem sempre. Però sobretot jo el que diria és que són els ciutadans i ciutadanes qui correspon doncs, dir si estem orientant correctament l'activitat de la ciutat.
Vostè és ciutadana, però, i també alcaldessa, si hagués de destacar coses bones que han fet i de les quals se sent satisfeta, què destacaria?
Miri, coses bones, jo crec que Sant Cugat té una qualitat de vida que està molt per sobre de les ciutats de l'entorn. I continuar preservant aquesta qualitat de vida jo crec que és un dels temes fonamentals. Crec realment que la ciutadania ho valora. Crec que doncs, és, doncs, vaja, diguéssim, no ens poden rebatre, és irrebatible que aquesta qualitat de vida es dona a Sant Cugat. Per tant, diria que aquest govern doncs, està orientant molt bé doncs, moltes polítiques en un entorn de crisi econòmica molt important. Per tant, les polítiques que es duien a terme fins ara i que podíem doncs, dur a terme d'una manera còmoda, amb un pressupost doncs, còmode darrere, doncs les hem de fer, però sense aquest pressupost còmode darrere vol dir vigilant cada dia doncs els diners que ens gastem. Què vol dir això? Doncs un dels nostres objectius és mantenir aquest equilibri pressupostari del dèficit zero. És a dir, no
però això ve marcat per llei.
Bé, és que això l'Ajuntament de Sant Cugat ho porta fent molts anys, per tant vol dir que no gastem més del que ingressem. I això és un tema clau que els nostres ciutadans han de saber, que nosaltres fa molt temps que ho practiquem, però no només ve marcat per llei, no ha estat sempre així. És a dir, molts ajuntaments doncs, han gastat més del que tenien i per tant no s'han quedat amb el dèficit zero i això està passant encara avui dia. Per tant, que l'Ajuntament de Sant Cugat es marqui com a objectiu prioritari aquest dèficit zero, aquest compliment de la llei de morositat, que seguim complint la llei de morositat, malgrat els problemes que tenim de cobrament de les altres administracions públiques que no ens paguen, que tinguem doncs, tots els indicadors econòmics positius, crec que han de donar sobretot molta tranquil·litat a la ciutadania.
Però tenint en compte que hi haurà menys ingressos, que de fet ja n'hi ha des de fa temps, i per tant s'ha de respectar aquest dèficit zero, tenim menys diners per a polítiques socials i per a altres polítiques, això vol dir que hi haurà sectors que es veuran afectats de cara als propers anys.
Tenim menys diners per polítiques socials o per neteja de la ciutat, per exemple.
Però pot garantir que, per exemple, durant el que queda de mandat es mantindran els mateixos serveis que tenim ara o que tindrem serveis que es veuran debilitats o aprimats o fins i tot que poden desaparèixer?
En aquest 2012 nosaltres el pressupost doncs, el tenim aprovat, és un pressupost que va a incrementar precisament l'atenció social de les persones, és un pressupost doncs, que perfectament doncs, permet mantenir els serveis que en aquest moment estem veient, com és els serveis doncs, evidentment bàsics de neteja, enllumenat, parcs i jardins, o sigui, els serveis per tant que l'Ajuntament té l'obligació principal de garantir i en tot cas el que sí que ens genera doncs, un inconvenient és la dotació, doncs, que infradotació que ha fet l'Estat respecte a la partida 0-6 anys i per tant doncs, això correspon a que la Generalitat també ens fa una infradotació en l'aportació a les escoles bressol. Què vol dir això? que si nosaltres havíem calculat que les escoles Bressol podrien funcionar el curs 2012-2013 amb una aportació de la Generalitat de 1.600 euros, doncs només seran 875 euros. Això en genera doncs, un inconvenient a nivell de municipi. Com que hem tret les bases ja i les places, no podem carregar més als pares ni a les famílies i, per tant, haurem de fer realment un esforç en aquest camp perquè el servei és deficitari.
D'on trauran els diners? Perquè aquí hi ha una diferència de 800 euros que si l'ha d'assumir l'Ajuntament, d'alguna altra partida hauran de treure els diners.
No, reduint serveis, serveis del mateix Patronat Municipal d'Educació. Clar.
Per exemple?
Doncs miri, reduint hores de suport, cobrant el servei d'acollida, rebaixant per tant el 5% d'aplicació del sou dels mestres, i totes aquelles coses que puguem fer per mantenir la sostenibilitat econòmica del servei i per tant per garantir que podrem funcionar de manera correcta i per tant prestant el servei d'escola Bressol. Pensi que les escoles Bressol municipals de Sant Cugat estan per sota de la ràtio que marca la llei, per tant l'increment de ràtio és, jo crec que és d'obligat compliment perquè ens posem al nivell que diu la llei, una llei aprovada pel govern tripartit que marca les ràtios de qualitat. Estem per tant, per sota d'aquesta ràtio, ens hem de posar el que diu aquesta ràtio, això d'una banda. I d'altra banda, doncs veure quines possibilitats tenim d'adaptació d'aquest servei i veure com el podem adaptar perquè sigui sostenible.
Es va estirar més el braç que la màniga amb el servei d'escoles Bressol en l'anterior mandat? Ho dic perquè, com veiem, estàvem en unes zones de més qualitat de les que marcava la llei, vol dir que en aquell moment es va estirar més el braç que la màniga?
És el darrer mandat.
O tots els anys anteriors?
Sí, el servei d'escoles Bressol Municipal és un servei que, el mateix que el de l'Ajuntament de Barcelona, parteix d'uns criteris que estan molt bé, però que s'han de poder pagar. I no pot ser que la plaça ens surti gairebé a 8.000 euros plaça per nen a l'any.
És el que costa una matrícula d'universitat?
Clar, no pot ser que ens costi, l'altre dia la consellera deia, no pot ser que una plaça d'escola Bressol costi el mateix que una enginyeria. Jo no dic que no sigui important, jo tinc tres fills i tots han anat a l'escola Bressol. I per tant, sé que és molt important pels pares que els seus fills estiguin, per descomptat, ben atesos i amb el màxim de qualitat, però aquest servei l'hem de fer sostenible. Llavors, no és només això, és un tema també de conveni laboral, evidentment, perquè doncs, és un patronat municipal d'educació que té personal propi, que fa molts anys que té aquest personal, i per tant haurem d'abordar amb tota la seva integritat per continuar prestant aquest servei.
Han de patir per la seva feina, el personal?
No, de cap manera. No ha de patir per la seva feina, però hem de fer una negociació laboral important, clar.
Vaig llegir-me el seu discurs d'investidura per preparar-me l'entrevista i vaig veure que una de les prioritats que es va marcar va ser intentar donar a Sant Cugat el millor context econòmic perquè hi hagués activitat i l'atur, per exemple, no continués afectant la ciutat. Ja sé que no només depèn del municipi la situació de l'atur, però en els últims 12 mesos hem vist com hi ha hagut un increment de l'atur del 5,8%. Ara tenim 4.205 persones sense feina, segons les últimes dades oficials. S'estan fent bé els deures des de l'àmbit municipal o la situació econòmica desborda de tal manera que vostès, es veuen superats per aquest tsunami econòmic que afecta tot el país?
Jo crec que el tsunami econòmic desborda a tothom, desborda les famílies, miri com està els estats, i per tant els municipis ens deixa un marge reduït d'actuació. Sant Cugat no s'escapa d'aquest tsunami econòmic i per tant nosaltres tenim preparat en les properes setmanes treure uns plans d'ocupació, però no són la solució. A veure, el que li vull dir és que l'Ajuntament no té la capacitat de crear llocs de treball, no és el que ha de fer un Ajuntament. Qui crea llocs de treball són les empreses i això ho hem de tenir interioritzat. I hem de possibilitar que les empreses s'instal·lin a Sant Cugat, que les empreses consultin la llista d'ocupació, o per tant el servei d'ocupació, per agafar doncs, personal. El que hem de fer és facilitar les coses a les empreses. No serà l'Ajuntament qui crearà llocs de treball, ni serà l'administració pública. Serà l'empresa i, per tant, el que hem de fer és potenciar l'emprenedoria. En aquest sentit, jo crec que Sant Cugat és un dels ajuntaments líders amb la promoció de l'emprenedoria a través de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, que és una oficina de finestreta única. Hem atès més de 7.000 empreses o 7.000, diguéssim, consultes en relació a creació d'empresa, i en aquests darrers dos anys s'han creat més de 250 petites empreses que ens diuen les dades que un 80% d'elles tenen un índex de supervivència. Per tant, si el 80% es pot consolidar, generen un, dos, és igual, tres llocs de treball, i a partir d'aquí doncs, anem sumant. Per tant, hem de recolzar l'empresa.
Hi ha massa burocràcia per fer empreses?
Hi ha massa burocràcia, sí, per fer empreses i també per fer determinades activitats. L'altre dia ens presentaven la llei Òmnibus, però fixeu-vos que la llei Òmnibus presenta l'Oficina Única d'Atenció a l'Empresa, quan Sant Cugat ja fa 3 anys que la té creada. Per tant, dir que nosaltres ja fa temps que anticipem que l'empresa és absolutament necessària i indispensable per sortir de la crisi.
Un altre dels temes que ha marcat aquest primer any de mandat ha estat Torre Negra. Hem avançat cap a la protecció de l'espai, però hi ha hagut una esquerda en el consens que hi havia entre gairebé tots els partits. Vostès han defensat un traçat de la Ronda Sud que l'oposició d'esquerres no els agrada. CUP, PSC i Iniciativa. Què ha passat aquí perquè no hi hagi hagut entesa i haver mantingut aquesta unió que permetia tenir el municipi davant de la constructora una posició que semblava que no s'esquerdaria mai?
Bueno, jo relativitzaria aquest tema, en el sentit que nosaltres complim una sentència, i la sentència diu molt clarament que cal definir un sol traçat. O sigui, d'una banda, quan es van plantejar 6 traçats diferents, tots els grups ho van votar a favor, i plantejaven 6 traçats de reserva diferents. Per tant, jo vull dir que relativitzem. Jo crec que aquí els partits d'esquerres, doncs, bueno, han volgut marcar perfil, no els ho retrec. Jo el que dic és que, bé, que nosaltres com a partit de govern hem de ser responsables, i per tant la garantia de la preservació passa precisament per definir una reserva i per tant perquè el jutge vegi que nosaltres hem acatat la sentència tal com ell deia.
Més enllà d'aquest episodi, quina és la relació que manté amb l'oposició? Perquè molts d'ells es queixen que vostès amb la majoria absoluta prenen decisions sense establir un diàleg que permeti la millora de les propostes que fan.
Home, jo no hi estaria gens d'acord.
Ja m'imagino, però vaja.
Gens d'acord.
No us meto les queixes.
Bé, nosaltres amb l'oposició mantenim una relació contínua, continua de diàleg no només en el consistori, sinó també diàleg doncs fora del consistori, de parlar, de treballar propostes, i per tant, bueno, jo entenc que és molt fàcil en aquest moment dir el rodet de la majoria absoluta, però de cap manera no puc estar-hi d'acord. Miri, si no, la quantitat de mocions doncs, que es pacten, que es consensuen, que són institucionals, vaja, crec que no tenen massa motiu per dir això.
Hi ha algun partit de l'oposició amb el qual se senti més còmode a l'hora de tractar temes de ciutat?
Nosaltres tractem temes de ciutat amb tots, amb tots, d'una manera doncs, indistinta. Hi ha potser temes que ens entenem més bé amb uns que amb d'altres, però no, jo no distingiria.
I de cara als propers 3 anys, a partir d'ara es planteja algun canvi en el cartipàs municipal?
Ja m'ho va preguntar.
Insisteixo,
li vaig dir
perquè
que no.
Em sembla que va haver una reunió de tot l'equip de govern, no? Que es van trobar per fer una valoració i pensar que potser a partir d'allà hi hauria algun canvi.
No.
Jo pregunto, insisteixo.
No, vostè insisteixi i jo li contesto el mateix.
Perfecte. Els que han insistit molt en un tema que també ha sortit molt aquests dies a Cugat.cat és l'oposició i els veïns de Vall d'Oreig i Mirassol queixant-se sobre la situació en què es troba el projecte de soterrament de les línies d'alta tensió en aquests dos territoris. Voldria saber si finalment hi haurà soterrament o no hi haurà soterrament de les línies d'alta tensió, i si no és així, per què?
Bueno, jo el que puc dir és que l'Ajuntament de Sant Cugat té la seva reserva pressupostària per abordar aquest projecte de soterrament, l'entitat municipal descentralitzada de Vall d'Oreig té la reserva pressupostària, el FECSA Endesa ha fet la licitació del projecte i, per tant, en aquest moment doncs, cal la concreció econòmica de la Generalitat de Catalunya. Jo n'he parlat amb el conseller Mena, ja ho vam explicar, i el conseller dona l'okay, dona doncs, la llum verda, però la Generalitat de Catalunya no oblidem que té la situació que té. Per tant, bueno, jo en aquest moment no veig que sigui un tema tampoc que perilli o que no pugui anar endavant. Jo crec que ho sabrem això en les properes setmanes. Entenc que, bueno, que hi hagi persones que es preocupin, però jo diria que en aquest moment hi ha temes molt prioritaris, com són les polítiques socials i l'atenció social, que ens han de fer reflexionar també. Per tant, entenc com està el projecte, és un projecte que està previst, si ningú diu res al contrari, és un projecte que anirà endavant, però bueno, hem de...
Però podria ser que la Generalitat finalment no posés aquests diners sobre la taula?
No, jo no tinc aquesta notícia.
No, pregunto.
Ara...
perquè si no està pressupostat...
Miri, en aquest moment nosaltres també pensàvem que la Generalitat ens posaria 1.600, 1.300 euros a escoles bressol i ens en posa 875, per tant, no diré o no parlaré jo per una administració que no conec les seves interioritats, el que sí sé és que està en una situació molt complicada.
Però quan el conseller dona l'okay?
Entenc que està... Si el conseller dona l'okay, entenc que no hi ha d'haver cap problema.
Si aquests diners finalment no arribessin, entenc que vostès podrien dedicar aquests milions o aquesta quantitat econòmica a altres coses.
Evidentment.
Sembla que es traurien un pes de sobre, fins i tot, o no?
No, de cap manera. O sigui, nosaltres creiem que aquest és un projecte important, és un projecte important per la ciutat, i per tant no ens traiem cap pes de sobre, ni molt menys. Però bueno, en qualsevol cas, hem de veure que tothom que està doncs, immers en aquest projecte doncs, pugui posar els diners per tirar-ho endavant. El que no farà l'Ajuntament és posar o avançar els diners per la Generalitat. No podem fer-ho. El mateix que l'entitat municipal descentralitzada tampoc pot fer-ho.
Ja han tingut l'experiència de la llei de barris?
Hem tingut experiència de la llei de barris i d'altres, però és que l'Ajuntament, pensin que bé, també pateix aquestes tensions de que les administracions superiors no li ingressin el que li havien dit. Per tant, nosaltres ens devem primer al que són les nostres competències obligatòries i al servei de tota la ciutadania.
Precisament volia parlar de competències perquè aquests dies s'està debatent la reforma de llei de bases de règim local. Vaig llegir un teletip d'Europa Press que explica que el govern espanyol vol que els ajuntaments deixin de tenir competències en matèria educativa i sanitària i que només se centrin en la resta de les que ja fan, que ja en fan unes quantes. Això podria tirar endavant al juliol i li voldria dir si vostè és partidària d'aquesta aposta que fa el govern espanyol, és a dir, que s'arraconin aquestes competències i sobretot com veu que això pugui condicionar l'escenari municipal de cara als propers anys, perquè si canvia aquesta llei de bases del règim local, canviarà el paper que podrien tenir les administracions locals.
Sí, a mi em preocupa molt aquesta reforma. Li haig de dir que és un tema molt preocupant, perquè deixa grans incògnites a sobre la taula. Precisament avui tenim executiva de l'Associació Catalana de Municipis i un dels temes que tractarem i que posaré sobre la taula és com posicionar-nos també davant la Federació Espanyola per doncs, abordar aquesta qüestió. Efectivament, el que ens diu aquesta reforma és que tindrem un any per justificar si els serveis que prestem són econòmicament sostenibles. En cas que no ho siguin, si són serveis obligatoris, els podem privatitzar i si són serveis no obligatoris, els haurem de tancar. Jo no em vull trobar davant aquest escenari d'haver de tancar serveis, també li dic. I, per tant, és una reforma que és molt preocupant en aquest moment i faria, en aquest sentit, una crítica important a l'administració de l'Estat. L'administració de l'Estat està centrifugant el problema econòmic en les administracions més properes al ciutadà. Amb aquesta reforma s'oblida absolutament del principi de subsidiarietat i, per tant, de la proximitat i la importància de la proximitat en el servei. Quan parlàvem del principi de subsidiarietat dèiem que faci l'administració propera, faci allò i no cal que ho faci l'administració més llunyana. Doncs canvien el sistema absolutament, ens deixen els ajuntaments com uns mers executors, gestors de servei, ja no té sentit, diguéssim, fer política, perquè executem només els serveis aquests obligatoris i, per tant, doncs, bé, crec que oblida precisament que la nostra funció també és la de cohesió social, la de doncs, preservar la identitat dels pobles i ciutats, la preservació del patrimoni propi de la cultura, em preocupa moltíssim.
Això és dinamita per l'estat del benestar, entenc.
Bueno, jo crec que el que fa l'Estat és dir, bé, doncs jo centrifugo, vaig tallant branques, però no aborda el problema principal, que el dèficit el produeix el mateix Estat o la mateixa administració de l'Estat. O sigui, va podant, està podant el que fan els ajuntaments, està podant el que fan les comunitats autònomes, però escolti, el gruix de la despesa pública no està en els ajuntaments, que el seu pes és un 13% de tota la despesa pública, ni en les comunitats autònomes. El gruix de la despesa pública està en l'administració de l'Estat. Facin els deures, perquè no els estan fent.
Però s'esperava alguna altra mena de sensibilitat per part del Partit Popular, coneixent el que pensa aquest partit?
M'esperava una altra mena de sensibilitat per part de l'administració de l'Estat, amb independència de qui sigui, perquè no dubti que si aquesta reforma va endavant, la pactaran Partit Socialista i Partit Popular, eh?
Però pacten sempre aquestes coses d'Estat. Doncs, ho dic perquè ja portem molta experiència en aquests casos.
El que vull dir és que m'esperava més d'una administració central.
I quan veu el que fa l'administració central, no li entren ganes de marxar i tenen un procés d'autodeterminació, de dret de decidir, veient la situació en què arrossega Espanya a Catalunya?
A veure, nosaltres jo crec que hem deixat molt clar que l'única manera d'aguantar aquesta situació és a través d'una hisenda pròpia. Això jo crec que ho veiem molt clar tots els ciutadans i ciutadanes. Amb una hisenda pròpia, fixin-se doncs, el cas del País Basc, doncs, que l'altre dia feien oposicions. Recorda o recordaran molts ciutadans, veuran la imatge del País Basc obrint oposicions en aquest moment a serveis sanitaris. Bueno, tenen una hisenda pròpia i per tant en aquest moment poden estar generant llocs de treball. Escolti, necessitem la hisenda pròpia ja. I per tant aquest és el primer cavall de batalla en el qual doncs, hem de posar-hi i esmerçar-hi tots els esforços perquè a través d'aquí de ben segur que podrem gestionar molt millor els nostres recursos, serem responsables nosaltres dels nostres recursos i no estarem pendents de les polítiques de l'Estat, que, com dic, són centralistes i que només pensen en mantenir-se les seves estructures i en podar allò que és, en aquest moment, doncs, la petita part de despesa pública que ens deixen i que realment acaba arribant al ciutadà, no ho oblidem.
Però vostè creu que pot haver-hi èxit en aquest intent de tenir una hisenda pròpia veient precisament aquesta sensibilitat? Ho dic perquè també portem molts anys veient, per exemple, l'Estatut el que va passar, que quan es tira endavant un procés d'aquesta mena s'acaba rebotant contra les estructures de l'Estat.
Miri, l'èxit dependrà de quants ciutadans vinguin al darrere de la majoria de forces polítiques catalanes per defensar aquesta posició. I com més siguem, doncs més a nivell o graó d'èxit tindrem. Per tant, jo demanaria aquí i apel·laria doncs, la suma de totes les forces polítiques, però també la suma de tota la ciutadania en aquest projecte.
Per tancar l'entrevista, com veu el Sant Cugat d'aquí 3 anys, quan acabi aquest mandat? Com el veu? No com li agradaria que fos, que tots podem tenir una idea molt maca de com ens agradaria que fos la nostra ciutat, però tenint en compte les circumstàncies, els recursos que tenim, com veu el Sant Cugat d'aquí 3 anys?
Jo crec que Sant Cugat aguantarà. És a dir, Sant Cugat és una ciutat que té un equilibri econòmic que li permetrà aguantar l'embat que ens ha de venir, embat que ens vindrà el 2013 i veurem què passa el 2014, per tant, econòmicament aguantarem, però també Sant Cugat té una fortalesa a nivell empresarial que farà que aquesta ciutat aguanti. Sant Cugat en aquest moment és molt atractiva per a moltes empreses. No oblidem, Rico Internacional s'instal·la aquí, tenim moltes empreses molt importants que estan apostant per Sant Cugat. Vèiem l'altre dia novetats, el grup Fiat ha apostat per Sant Cugat, el Banc de Sabadell aposta per Sant Cugat, moltes altres empreses estan apostant per Sant Cugat. Per tant, jo els diria, Sant Cugat és una ciutat que aguantarà doncs, aquesta situació econòmica per les seves característiques de cohesió econòmica, de cohesió empresarial i de cohesió territorial.
Doncs deixem aquí l'entrevista amb la segona alcaldessa de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat.cat a fer aquest repàs del primer any de mandat.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
I aquí deixem l'entrevista amb l'alcaldessa Mercè Conesa. El recordem que sempre la poden recuperar a Cugat Televisió. Moltes gràcies i molt bon dia.
Coneix la gestió municipal a Línia Directa amb l'alcaldessa.